Marc Compte, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, què tal?
Ens portes estrenes, però Vilafranca respira mos des d'ahir fins al 12 i avui farem una doble mirada, no?
Sí, ja vam obrir aquests 10 dies de bogeria de pel·lícules, curts i de tot, perquè hi ha de tot, és increïble. I sí, sí, comentarem una miqueta aquesta petita gala al principi i una mica de repàs del cap de setmana, perquè hi ha molta selecció, si no comentar.
Avui el Marc ens proposa començar d'una forma diferent. Escolteu.
Dice que es un tío que va al médico, dice, mire, doctor, digo, yo venía porque en mi casa mi mujer y mis hijos dicen que yo no sé decir Federico. Digo, ¿cómo? Digo, que en casa la familia dicen que yo no sé decir Federico. Digo, se lo dice muy bien. Digo, a ver, digo, repítalo. Digo, mire, Federico. Digo, de fábula. Digo, márchese tranquilo, de usted le quieren volver loco. El tío llega a su casa y le dice a la mujer, digo, María, digo, abre el Federico y tráeme una Coca-Cola.
Marc, com és que comencem amb un acudit d'Eugenio?
Perquè ara d'aquí un moment escoltarem el tràiler, però aquesta setmana surt la pel·lícula d'Eugenio, aquest un mica homenatge que prepara David Trueba i que escoltarem aquesta, la veu que interpreta el ja carismàtic David Verdaguer.
Un David Verdaguer que és calcadet a Eugenio. Jo no sé què han fet, perquè no hagués dit mai a priori que s'assemblessin.
No, no, està molt ben caracteritzat. És algú molt ben imitat. És espectacular, el Tyler. Aneu-lo a mirar perquè, ostres, xoca.
I el Trueba ha explicat que sí que ha fet càsting, però ni per Eugenio ni per la dona, perquè tenia claríssims que havien de ser el Verdaguer i la seva companya. Com es diu la pel·lícula?
Saben aquell.
Vamos a prepararlo todo a su gusto. Ahí falta la mesita y el taburete en el centro, al lado del micro. Vodka naranja en un vaso de tubo y un paquete de tabaco negro, un mechero y un cenicero.
Buenas noches. Y hoy, como habrán notado, estoy muy contento. ¿Y el saben aquel? Ese tío que va a una tienda de ropa y dice, perdone, ¿tienen trajes de camuflaje? Digo, sí, señor, pero llevamos 2 años buscándolos, ¿sabes? La morena más guapa de Sierra Morena.
Eso de formar un dúo lo decía en serio.
Parece tímido, ¿eh? Pero después, a los dos.
Una de esas mujeres que sirve para casi todo, menos para elegir marido.
Habla, cuenta tus anécdotas, a la gente le hace gracia.
Digo, oiga, ¿usted domina el inglés? Digo, hombre, si es bajito y se deja.
Yo no soy un buen padre. Que tan siquiera he sido un buen marido. Yo no soy humorista.
Pero hace reír a la gente.
¿Saben aquel que digo?
La gracia de Eugenio es que es imperturbable. Ese es mi personaje. ¿Cómo te sientes al estar casada con un payaso?
Idiota.
Saben aquell, l'última pel·lícula de David Trueba que recrea no tant el personatge com la seva història d'amor amb la seva dona, oi?
Sí, parla molt de l'Eugenio Jofre, que és un jove joier que s'enamora de la Conchita, només veure-la en un autobús de línia. Als anys 60 comença aquest romanç a Barcelona, on la Conchita té una carrera musical, motiu pel qual l'Eugenio decideix tocar la guitarra.
Per amor.
Sí, sí. I a partir d'aquí ja comença que ell té aquest aura que fa molta gràcia a molta gent, la Conchita ho veu, i l'anima, has d'actuar, que fas molta gràcia. I a partir d'aquí ja veiem com començava el Tyler amb un acudit, després també té el de l'inglès. Si busqueu a YouTube hi ha un munt de vídeos d'Eugenio dient acudits, que és el seu tipus d'humor, vull dir, és que ja era d'aquesta manera, no? I bé, per acompanyar-la als seus concerts, el protagonista haurà de vèncer aquesta por escènica, no? La seva carrera musical de Los Dos comença quan Conchita ha de marxar dues setmanes senceres i anima la seva parella a continuar les actuacions ell sol. El que ella no s'esperava és que tingués aquest èxit l'Eugenio, no? I bé, fent una mica de context, l'Eugenio ha esdevingut un fenomen de l'humor underground de la ciutat, que quan la Conchita torna, tots dos construeixen un personatge amb camisa negra, ulleres amb aquest filtre dels vidres, cigarrets, el got de tub amb vodka i taronja, crec que, o vodka i llimona, recordo que diu. I bé, aquí comença aquest mite de Saben Aquel.
El coguionista al costat de David Trueba és Albert Espinosa, que tot el que toca ho converteix en or, i la música original de la peli ha anat a càrrec de l'Andrea Motis. Trueba aquí ha cuidat tots els detalls.
Bona combinació.
I també la llengua, perquè la pel·lícula es titula Saben Aquell, en català, i la dona, la Conchita, parla la pel·lícula tant en català com en castellà, que es veu que Carolina Juste ha fet un treball boníssim. No se li nota ni l'accent, perquè ha volgut mantenir l'essència d'aquesta relació, no? D'aquesta història d'amor que mostra David Trueba. Saben Aquell, una de les propostes destacades d'aquesta cartellera. Què més tenim?
Five Nights at Freddy's.
Hola, soy Mike. Llamaba para saber si sigue disponible ese trabajo.
Sí, el de guardia de seguridad.
Me vale cualquier cosa.
Este sitio arrasaba entre los críos en los 80. Lo cerraron hace años, pero los dueños no quieren pasar página.
Yo trabajo, tú duermes.
Entendido.
Dame la mano.
Lo único que tienes que hacer es vigilar el monitor.
Bienvenido a Freddy Fazbear's, donde la fantasía y la diversión cobran vida.
Vale.
Tú debes ser el nuevo guardia de seguridad.
¿Puedo ayudarla, la gente?
¿Ya los has conocido?
¿A quiénes?
A ellos. Desaparecieron en los 80. La policía registró hasta el último rincón.
¿Hola?
Pero no los encontraron.
Five Nights at Freddy's, de Blumhouse, segell terrorífic per excel·lència, no?
Sí, tenim aquest peculiar títol que no sé si tothom coneixerà, però és un videojoc que al final el que fa més por són els ossitos aquests ossets de peluix.
De peluix gegants, no?
Donen molt mal rotllos. El videojoc, hi he vist molts, gent que juga pel Twitch que t'ensenya com la història i és bastant incòmode de jugar. Aquí el Tyler encara, poder pel final, comença a fer aquests sos, tant d'aquests riures que en teoria són divertits, però que donen un yu-yu terrible. I aquí, doncs, ho veurem com una mica vida real, no? Tenim que la pel·lícula explica la història del Mike Schmidt, que és un jove que, buscant feina desesperadament, doncs troba que pot treballar de guàrdia de seguretat en un local abandonat de menjar, que és el Freddy Fazbear Pizza. Aquest restaurant va ser molt famós als anys 80 com a lloc d'entreteniment, però va tancar i els amos no se'n volen desfer. La feina, que al principi semblava molt fàcil, doncs és revisar durant la nit les càmeres de seguretat. El joc també va així, que revises les càmeres i intentar evitar com que et passi res dolent, no? Doncs es convertirà en un veritable horror quan les mascotes, doncs, que caracteritzen, cobren vida i assetgen el protagonista. Doncs la nit serà molt llarga i s'haurà d'enfrontar aquests terrorífics ossets de peluix.
S'ha convertit en un fenomen adolescent a tot el món, superant totes les expectatives, i aquí a Espanya també ho ha patat, perquè ha estat la millor estrena de terror de tots els temps. El dia 1 de novembre, per Tots Sants, quan s'estrenava, va recaptar en un sol dia 2 milions d'euros.
Això és notícia molt sorprenent, però molt bé.
Una animalada, una animalada. Hi ha un però, i és que el públic l'ha aplaudit i ha pagat la seva entrada, però la crítica ha sigut duríssima. Aquella bretxa, no?, que sol passar a vegades entre públic i crítica, que no es troben, que no casen. Ara bé, com que estan anant tan i tan bé econòmicament, la directora diuen que ja parla d'una possible seqüela.
Mira, molt bé.
Tu creus que el joc dona per tant?
Sí, segurament sí. Bueno, no sé com ho faran, però suposo que sí. Però hòstia, és estirar el xiclet. Déu-n'hi-do.
Què més s'estrena, Marc?
Vides passades.
Hay una palabra en coreano. Iñon. Significa providencia. O destino.
¿Y tú crees en eso?
Solo es algo que dicen los coreanos para seducir a alguien.
Es una buena historia. Amores de la niñez que se reencuentran 20 años después y descubren que son almas gemelas. Y yo sería el malvado marido americano que se interpone en el camino del destino.
Cállate. Solo es el niño que tuve en la cabeza durante mucho tiempo. Y lo he echado de menos.
¿Y él a ti?
¡Jason!
Vaya, eres tú.
¡Qué fuerte! ¡Qué,
qué, fuerte,
qué fuerte es
qué
esto!
¡Qué fuerte!
Not really sure how to feel about it, son. And the way you move makes me feel like
me gusta esto.
¿El qué?
Estar aquí. Hablar contigo.
Este chico ha volado 13 horas para estar aquí. No voy a decirte si puedes verlo o no.
Si no te hubieras ido nunca de Seúl, ¿crees que te habría buscado? ¿Crees que habríamos salido, habríamos roto, nos habríamos casado, habríamos tenido hijos?
¿Por qué me buscaste?
Quería verte otra vez.
Si dos desconocidos se cruzan caminando por la calle y su ropa se roza por casualidad, es porque han pasado 8.000 capas de Iñon entre ellos.
Vides passades, diuen que és una obra mestra sobre el destí, l'amor i el desamor. En tot cas, és molt delicada, aquest tràiler. És molt cuidat, molt vella.
Sí, 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 sí. És el... aquesta història... Passem un registre totalment diferent a l'anterior.
360 graus.
La música ja ens ha calmat, no? Parlem de Corea, que la Nayeong, una noia, i el Haesung, que és un noi, són companys de col·legi i bons amics. Acostumen a tornar junts a casa, són aquests amics inseparables, però el Nayeong es muda, la Nayeong es muda al Canadà i després a Nova York amb els seus pares. El Haesung segueix vivint a Corea, on fan els seus cursos d'enginyeria, passa un breu període al servei militar i posteriorment accepta una feina. Tots dos van mantenir el contacte periòdicament a través de videochats per xerrar sobre la seva vida i històries que van... Bueno, el típic, mantenir el contacte. Mentrestant, a Nova York, la Na ha canviat el seu nom pel de Nora, s'ha fet un nom com a dramaturga i està feliçment casada amb l'Arthur, un nord-americà. El Hae té moltes ganes de conèixer la Nora i visitar a Nova York, on passa algun temps amb ella i l'Arthur. Què els oferirà el futur a la Nora i Hae en la seva relació, que pot canviar, pot sortir una relació més, a, més allà de l'amistat, s'obren moltes portes.
És curiós aquest terme que explicava el tràiler coreà de In-Ion, que en català diuen que es podria traduir com providència, i que ells pensen que cada vegada que una persona, que dues persones, vaja, coincideixen i es freguen, d'alguna manera, es toquen a la vida, es diu així, In-Ion, i que per tenir una relació forta, per exemple, casar-te amb algú, has d'haver acumulat 8.000 in-ions a la teva vida, 8.000 vegades que t'hagis creuat, que t'hagis fregat, tocat d'alguna manera, no? Com dèiem, una pel·li molt, molt vella, rodada en 35 mil·límetres, amb uns plans llargs, amb aquest tempo tan lànguid que ja la música deixava intuir. Es nota que la directora té aquestes arrels coreanes, tot i està establerta al Canadà, Celine Song, una pel·lícula molt vella i que apunta maneres, apunta maneres. I ara sí, toca tafanejar una mica el most. Te'n seràs de gran ajuda, Marc, perquè, com tu deies, són 10 dies, hi ha moltes pel·lícules, hi ha moltes activitats. En total han comptabilitzat 55 activitats, moltíssimes pel·lícules a les diferents seccions competitives i no competitives. I tu avui ens portes unes quantes recomanacions per aquests propers dies.
Sí, per exemple, primer comentarem ràpid, ahir va haver l'obertura, el dijous 2, amb el mestre que va prometre el mar, aquest professor durant la Guerra Civil posterior també, que té uns alumnes al nord d'Espanya i els hi promet que els portarà un dia a veure el mar. I la cala va comptar amb la participació de la directora Patricia Font, que és un dels noms més importants de la indústria catalana actualment. Anem una mica al dia. Avui, divendres 3 de novembre, a les 6 de la tarda, en versió original, tindrem Caro Diario.
Sono risultato allergico a molti cibi. Questi cibi sono luppolo, pepe, castagne, salmone, sardine, tonno... E chi siete venuti a abitare qui a Casal Palò?
Ma guardi che verde, la tranquillità...
Sì, verde, ma voi... Sono sicuro una trentina d'anni fa, no? Siete venuti qua 61...
62.
Ecco, 30 anni fa a Roma. Era una città meravigliosa.
Un formulario de consuelo.
Sarebbero questi due amici dell'ospitale, se non volesse essere così.
Nano Moretti acaba d'estrenar, sembla que en parlàvem la setmana passada, fa 15 dies, pel·lícula El sol del futuro, però, sens dubte, Caro Diario és la seva pel·li més emblemàtica.
Sí, filma el seu diari particular amb tres relats, la millor tradició del cinema italià, com és Sobre la meva vespa, Illes i metges, són els títols traduïts al català, i que componen un enginyós i classificable retrat d'algunes de les obsessions de l'home actual a través de petits retalls plens d'humor i d'ironia. 30 anys després de la seva estrena, amb El sol del futur com a mirall contemporani, tornem al clàssic de Nanni Moretti per celebrar-ho com el clàssic contemporani que és.
Avui toca triar, no?, perquè no només tenim Nanni Moretti a les 6 de la tarda, sinó que hi ha més propostes.
Sí, el brot així ràpidament és una secció de curs. Han hagut de fer 4 seccions perquè han rebut més de 300 peces per participar en aquesta secció de pel·lícules molt curtes. Tenim, per exemple, una que reflexiona sobre el reciclatge amb accions com tirar una caixa de pizzas o quin cubell es llença l'oli. Un altre que és Egoland, que són dos excursionistes que pugen al gran troll, però per condicions meteorològiques no es pot realitzar el cim, i han de dir si per Ego ho publiquem o no, si han pujat o no. I altres com una Triana, que és una cantant de flamenc jazz alcohòlica, que trianta l'amor i segueix sent l'artista que és en la seva última actuació. Llavors,
aquesta
també
és la primera de les 4 sessions del grup.
Correcte,
eh?
Correcte.
A les 8 d'aquest vespre, el Kubrick.
I després tenim ja l'exorcista, que aprofitant que el Cinema Club comença la seva celebració i el Most, doncs ha triat recuperar aquest 50 aniversari d'estrena de l'exorcista.
Somewhere between science and superstition, there is another world. The world of darkness. Nobody expected it.
Dèiem que toca triar, i aquesta nit a les 10, el Kubrick, El exorcista.
Sí, tindrem aquest títol tan carismàtic del cinema modern fantàstic que revitalitza com cap altre el tema de les possessions diabòliques amb una nena de 12 anys que pateix fenòmens paranormals com la levitació o la manifestació de força sobrehumana.
Tots celebrant els 55 anys del Cineclub, eh? Així comencen l'aniversari. Què més recomanes del MOS?
Teorema.
Where's that boy?
Mi hai sedotto, Dio, e io mi sono lasciato sedurre.
Un dolce giorno
I demà, dins aquest most i dins la secció Hits Most, Pasolini.
Que és un estrany visitant amb teorema, ens explicarà que un estrany visitant animàtic i atractiu a dalt d'una casa burgesa de Milà sedueix cadascú dels membres de la família, sense oblidar-se de la serventa, fins i tot, i de cop desapareix deixant-los tots confusos. Ara hauran de donar un nou sentit a les seves vinyes per emplenar aquesta absència.
I també has fet una tria de gran reserva.
Aquesta és la categoria reina, que començarem amb Un amor.
¿Tu connais cette sauce? Tu saurais bien ce qu'il y a dedans?
¡Corre!
Ya viste cómo estaba todo. Esto no es una casa rural con encanto y gilipolleces de estas que ya te lo dije, ¿te acuerdas?
¿Por qué aquí?
¿Por qué no?
Ven, 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 ven. Sí, eso, ven.
Tú eres Andreas, ¿no?
Y tú, Nat. Aquí todo el mundo sabe todo de todo el mundo.
Yo soy Carlos.
¿Cuántas veces, no? Que somos vecinas.
Se te volverá a inundar todo cada vez que llueva. No quiero que te enfades.
És l'última pel·lícula d'Elisabel Cuixet.
Que té molt bona pinta, ja ha passat per alguns festivals com Sant Sebastià, si no recordo malament, que té el protagonisme de la Laia Costa, que no hi podrà ser, ja està confirmat per l'organització, perquè està gravant un projecte a República Txeca. I aquí el tindrem, que després de fugir del seu estressant vida a la ciutat, es refugia al petit poble de l'Escapa, a l'Espanya rural més profunda, en una masia desgavellada, i la noia intentarà reconduir la seva vida. Haurà de bregar amb l'hostilitat de la persona que li lloga la casa i la desconfiança dels habitants de poble amb els habitants de ciutat.
Diuen que la Laia Costa està brutal i també destaquen aquesta especialitat de la Cuixet, no?, en retratar aquests no-llocs aïllats, remots, com aquest petit poble que és de l'Espanya rural. I l'última recomanació del Mos.
A fuego lento.
¿Tu conoces cette sauce? ¿Tu sabes bien ce qu'il y a dedans?
De lard fumé, des champignons.
On va voir la crème fraîche.
Le carré de veau, s'il vous plaît.
Le Napoléon de la gastronomie, le prince, le roi.
Du persil.
Il y a aussi du paprika.
A la secció Gran Reserva hi trobarem també, igual que un amor demà a les 8 i diumenge a les 8 del vespre també, A Fuego Lento. Què ens expliques?
Que tenim la Juliette Binoche, que ara m'estava costant dir-vos el nom, però en versió original, diumenge, com dèiem, a les 8 del vespre, la presentació deia que aquesta pel·lícula té molt bona pinta, amb tots els sentits, cuida molt bé els detalls. Començarem amb, no sé si són 20 minuts sense diàleg, només veient com es cuina un plat, i que qui vagi, que reservi un restaurant bo a l'acabar, perquè sortiràs amb molta gana.
Sí, diuen que és molt sensorial, no?, aquest homenatge a la cuina i que això entren en joc tots els sentits i que pràcticament no hi ha trama, que no passa gran cosa aquí.
I va escollida per França a l'Òscar a la millor pel·lícula internacional.
Doncs aquesta és la tria del Marc. De tries n'hi ha moltes perquè les opcions són immenses en aquest mos. Gràcies, Marc, i bon cap de setmana.
Igualment, merci.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 11:45, és moment de fer aquesta darrera aproximació dins del Penedès en xarxa a l'actualitat de casa nostra i ho farem per començar recordant que el Mos s'inaugura amb el cinema ple per viure la història d'Antoni Benages, el mestre que va prometre al mar. Amb el Kubrick Cinema, doncs, ple de gom a gom, ahir al vespre tenia lloc aquesta sessió inaugural del Mos Festival Internacional de Cinema del Vi. La 12a edició del certamen arrencava amb l'estrena a Catalunya de la pel·lícula El mestre que va prometre el mar, de Patrícia Font. La projecció del film dona el tret de sortida a 11 dies de cinema, vins i activitats per a tots els públics. De fet, és una activitat que es du a terme des de Cineclub i conjuntament amb el Vinseum per tirar endavant aquest MOS, que compta amb les seves habituals seccions, el Gran Reserva, amb estrenes internacionals, el Brot, amb els millors curtmetratges de l'Estat, i la secció Collita, dedicada al món de la vinya i el vi. També us expliquem que el dimecres 8 de novembre tindrà lloc la 9a trobada de presentació d'estudis del Garraf i Olèrdola al Centre Cívic d'Olesa de Bonesvalls. Durant les jornades es donaran a conèixer estudis, actuacions i recerques fetes al voltant d'aquests dos parcs durant els darrers 5 anys. En total hi ha 23 comunicacions i 3 pòsters. Així mateix, les comunicacions i ponències es podran seguir també en línia a través del canal de YouTube de la xarxa de Parcs Naturals. També us volem recordar que l'exposició itinerant Transhumància, Patrimoni i Territori arriba a Olèrdola. Serà aquest diumenge 5 de novembre en horari de 11 del matí a 1 del migdia, quan es podrà veure a la Torre Medieval de Moja aquesta exposició itinerant, com dèiem amb aquest títol, Transhumància, Patrimoni i Territori. Diumenge de la setmana vinent, el 12 de novembre, es podrà fer també una visita guiada a les 12 del migdia. La mostra està dedicada a aquest projecte que vol preservar, potenciar i promoure la ruta transhumant que ha permès el moviment de ramats entre el Pirineu Oriental i el litoral del Penedès. L'exposició arriba a Olèrdola pocs dies després que el municipi s'impliqués en una de les 23 etapes fetes pel ramat que va completar el camí ramader de Marina, iniciat a la Cerdanya francesa i que va finalitzar a Cunit. I acabarem recordant que un encertant del 5 més el complementari s'ha embutxacat més de 40.000 euros de la Primitiva. La Loteria Primitiva va deixar doncs un gran premi a Calafell en el sorteig celebrat aquest dissabte a la nit. Un dels 5 encertants de 5 més el complementari, un premi de segona categoria, va segellar la seva butlleta a la localitat tarragonina, concretament a l'administració que està situada al mercat municipal. La persona guanyadora s'ha embutxacat més de 40.300 euros, com han fet també els altres encertants d'aquesta categoria. De fet, només hi va haver un únic encertant dels 6 números, els de primera categoria.
Ara són 4 els minuts que passen de 11:45. L'Ajuntament d'Olèrdola, amb el suport de la Mancomunitat Penedès-Garraf i Ecovidrio, inicia la setmana que ve una campanya informativa adreçada a restauradors i establiments del sector de l'hostaleria per fomentar una correcta gestió del vidre. Aquesta és una iniciativa d'aplicació immediata, però que ens permet també preguntar-nos com funciona una campanya de foment del reciclatge i si són útils. Per fer-ho, tanquem setmana marxant fins a Canal 20, on el Raimon de Cara conversa amb Júlia Gómez, tota una experimentada professional del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat.
Així és, Sílvia, ens acompanya la Júlia Gómez, que és la cap del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat. Molt bon dia, Júlia.
Bon dia.
Parlar de campanyes de conscienciació ambiental promogudes o amb la participació de la Mancomunitat de Penedès Garraf és parlar de Júlia Gómez?
Exacte, sí, senyor.
Perquè són molts anys.
Molts.
25.
Doncs sí, pràcticament són 25 anys que estic, diguéssim, a la Mancomunitat fent campanyes o d'altre tipus d'actuacions sempre en el camp de la sensibilització i la conscienciació, diguéssim, dels ciutadans.
Aquests anys de dedicació professional, promovent el reciclatge, has notat que han canviat molt, han hagut de canviar molt les campanyes de conscienciació, no?
Bueno, hem de dir que hem evolucionat i hem evolucionat favorablement. Clar, són molts anys. Jo recordo que quan vaig començar estàvem als inicis, estàvem fent les implantacions de lo que era la brossa orgànica. I en aquest aspecte doncs, hem avançat molt, hem anat fent moltes campanyes, hem anat ampliant molts municipis, s'han anat reforçant altres vegades, estan introduint altres residus que havien quedat una mica com amagats. Vull dir, ara també, a partir doncs, diguéssim, d'ara, també rebran un ressò, diguéssim, especial, també tot el que són els olis, la roba. Vull dir que una mica tots, ja, totes les entitats i des de l'agència, una mica ja donen com, no per fet, sinó que ja hi ha tot un seguit de recollides que ja portem un bagatge de molts anys, com són en aquest cas l'orgànica, o el vidre, el paper cartró, els envasos, i doncs que donem pas també doncs, a altres residus per tal d'aconseguir aquests objectius que tenim marcats i que seran difícils d'assolir. És difícil, eh? Vull dir, ho tenim encara una mica lluny. Mm-hmm.
On es col·loca la perspectiva això de fa 25 anys i segurament calia explicar la necessitat de reciclar, de separar per fraccions, i suposo que ara ja el debat no és tant, que això ja està com a mínim interioritzat, la norma és aquesta, és com fer-ho.
Exacte, la gent ho té molt clar que té que separar. Jo penso que amb tota la pedagogia, diguéssim, o amb l'educació una mica que hem anat explicant al llarg de tots els anys, jo penso que aquest terme de que hem de separar o que hem de reciclar, la gent entén com a reciclar, realment el que fem és separar, està interioritzat. Però així i tot, malauradament, encara no és una pràctica que faci tothom, i això doncs, es veu molt amb els números de molts dels municipis o en global. Vull dir que no acabem d'assolir, diguéssim, la fita que tenim per al davant. Per tant, malgrat que fa molts anys que estem repetint i estem dient el mateix i que que és imprescindible, que és necessari separar i seleccionar bé els residus, encara hi ha, suposo que hi ha gent molt escèptica o perquè fa mandra o perquè no, aquelles excuses a vegades que n'hi ha, que és veritat que hi ha molta gent doncs, que encara no ha pujat, diguéssim, en aquesta pràctica. Uh-huh. Però, com hem dit, l'evolució és favorable, hem anat increixendo, diguéssim, any rere any, però que encara tenim un camí, jo diria que força llarg per endavant.
I el porta a porta s'ha confirmat com el mètode de recollida més eficient ambientalment.
Jo en tinc a dia d'avui, com a mètodes eficients, n'hi ha dos de reconeguts, vull dir, ja estan reconeguts fins i tot per l'Agència de Residus. Un d'ells és el porta a porta, doncs que ja té també, és el que dèiem, un recorregut ja d'anys i que sí que és veritat que, doncs, que dona uns resultats molt bons. Té els seus avantatges, els seus inconvenients, com qualsevol un altre model de recollida, però a nivell també de sistema eficient, doncs també ara no portem massa anys, per tant les experiències i les, diguéssim, aquells resultats com teníem el porta a porta no el tenim, però serien els de contenidors intel·ligents. Són els dos sistemes a dia d'avui reconeguts com a sistemes eficients. Per què? Perquè tots dos hi ha una identificació de l'usuari, per tant, això ja implica tot un seguit doncs, d'implicacions de cara a la recollida, com s'ha de fer, unes restriccions en segons quins dies, en la porta a porta està molt clar, vull dir, orgànica hi ha 3 dies, envasos n'hi ha 2 dies, en els contenidors una mica també estarà marcat d'aquesta manera. Vull dir que no estaran oberts lliurement i, a més, l'accés també serà una mica no igual que el porta a porta, però diguéssim que l'accés no és lliure tampoc. Mm-hmm.
Tot i que sí que en els darrers anys, com a mínim, la darrera tongada de municipis a incorporar s'ha fet que el porta a porta ja sigui una realitat molt present als municipis del Penedès.
Sí, de fet, vau començar 2 municipis.
Olèrdola, Sant Sadurní,
i doncs i ara n'hi ha altres municipis, també, hi ha Sant Quintí, hi ha Torrelavit, hi ha Sant Pere de Riudevitlles. Per tant, també és un model de recollida doncs, que també ha calat, diguéssim, en el territori. Després, ja veurem, amb els propers 2-3 anys haurem d'acabar també una mica d'anar implementant doncs, o aquest o altres sistemes, vull dir, perquè també ens ho estan exigint, de que s'han de modificar els sistemes.
Modificar?
Modificar vol dir que hem de perdre aquest anonimat, que hem de canviar aquests contenidors amb aquestes enormes boques que conviden a llançar de tot a qualsevol hora del dia i que els nostres hàbits doncs, els haurem també d'adequar, diguéssim, als nous temps. Vull dir, haurem de fer un altre esforç de canvi en aquest sentit, però en positiu. Jo penso que sempre és en positiu.
I fer pedagogia, ara ho hem vist en les ordenances fiscals de molts municipis, la majoria, que han hagut de revisar a l'alça la taxa de recollida d'escombraries. Perquè s'ha d'ajustar, la taxa de cobrir els costos, en principi, sí, tot home, i que això gairebé sí. no passa en cap
municipi.
Això
una mica és el que marca la nova llei, aquesta que ha sortit, doncs, que és això, que una mica totes les taxes han de cobrir el que és el servei i tractament. I que a vegades només pensem en la recollida, però també hi ha el tractament. Sí, és veritat que és una realitat, que s'ho estan trobant molts municipis. Alguns potser hi anaven, doncs, no diria més avançats, però doncs ja el cobriment d'aquesta taxa doncs ja era més elevat, d'altres doncs hauran d'aixecar-la, de pujar-la una mica més, amb diferents anys, suposo que s'ho faran cada ajuntament, en aquest cas una mica regularà la seva manera de com fer-ho, però sí que és una cosa que ja dic que ho diu la llei i que tots s'hauran d'acabar doncs, complint en certa manera.
Per tant, una mica el quadre general és que estem pagant menys del que haurien de pagar.
Ah, exacte. Ara, la gent això li costa d'entendre, però el cert és que amb el que es cobreix, amb el que es paga, diguéssim, o el que es recapta amb la taxa d'escombraries, jo diria que hi ha molt pocs municipis, no m'atreviria a dir, però no sé si n'hi ha algun, que realment cobreixi aquest cost. I això és el que es vol, i ara ja dic, fins i tot per llei, que es vol reconduir perquè no passi, diguéssim.
Anem a l'experiència concreta. En el cas d'Olèrdola s'està a punt de començar d'aquí pocs dies una campanya per fomentar el reciclatge del vidre entre els establiments. Com funcionarà aquesta campanya?
Sí, exacte. Aquesta és una campanya que es diu Ecobares. Ja ho diu, el nom una mica
no
ja...
Gaire.
Sí. Ecobares, i a més, amb la particularitat d'aquest bares, que tothom segurament, si ho hagués d'escriure, el posaria en B alta, doncs és en B baixa. Vull dir, perquè fa com referència al vidre, a vida, a verd, una mica, i li han posat, han jugat una miqueta amb aquest sentit. És una campanya doncs, que està doncs, liderada, en aquest cas, per l'Ajuntament, amb la nostra col·laboració, i conjuntament amb Ecovidrio. Ecovidrio, pels que no ho sàpiguen, doncs és una entitat sense ànim de lucre, responsable de la gestió de tots els residus d'envasos de vidre d'un sol ús, a tot el país, vull dir, a tot l'estat, diguéssim. Uh-huh. Vull dir, ell és el responsable doncs, d'aquesta gestió. I sí, començarà aquesta campanya ara, em sembla que comença la setmana vinent. Vaig estar parlant doncs, ahir amb el responsable, diu, segurament, diu, entre dimarts i dimecres és la nostra intenció, per tant, que comencessin a fer les visites, diguéssim, a tots aquests establiments. Mm,
perquè hi ha diferents moments, diferents accions dins d'aquesta campanya.
Sí, una mica ells la tenen separada com per fases. Que parles, hi ha una primera fase informativa i de conscienciació, on visiten tots els establiments generadors de vidre, tant si són grans com si són petits. Bueno, des de l'Ajuntament doncs, ja s'ha passat tot un llistat de les possibles visites. I ells el que fan és una visita informativa, intenten esbrinar també doncs, a veure si l'establiment doncs, ja recicla i com ho està fent, si no ho fa, per què no ho fa. Se li explica doncs, la necessitat, en aquest cas, de la recuperació de residus en termes més d'impacte ambiental, vull dir doncs, que el tema de no reciclar implica molta extracció de matèries primeres, una despesa d'energia important, unes emissions a l'atmosfera, el de no fer-ho, i que a més hi ha una normativa legal que diu que s'ha de fer d'aquesta manera. Uh-huh. També van una mica recollint i recaptant les necessitats que tenen aquests establiments, és a dir, segons la generació doncs, ofereixen cubells gratuïtament, van des del cubell de 40 litres, una mica perquè entenguem la mesura, seria com el cubell blanc que tenim ara, uh-huh. Val? Que de fet és el que majoritàriament demanen molts. Un cubell de 90 litres, ja amb rodes, per si s'han de desplaçar fins al contenidor, ja que tots sabem que la recollida del vidre segueix sent a través dels contenidors a la via pública, i fan, diguéssim, un informe de tot el que han trobat en aquesta primera fase, si troben tancat, doncs reserven i es faran passant a la segona, és a dir, passen tot un informe de com ha anat aquesta primera fase. Uh-huh. Després hi ha una segona, que llavors aquesta segona només visiten els que ells han detectat que no reciclen i els que no van trobar, diguéssim, a la primera tongada, on tornen a recordar, torna a ser informativa, tornen a recordar, tornen a veure les necessitats que tenen, i l'objectiu és que quan acabin la campanya el 100% dels establiments es comprometin amb aquest reciclatge.
Un objectiu ambiciós, però si es fa aquesta campanya és perquè és el sector on es generen més residus d'envasos de vidre. De fet, s'estima que gairebé la meitat a l'estat espanyol d'aquest tipus de residus, sí, d'un sol ús es fan a través de l'hostaleria i la restauració.
Sí, la veritat és que això és el que diuen les estadístiques, diguéssim que aquest 50% de vidre generat prové d'això dels establiments. De totes maneres, i sortint una mica ara de l'establiment, i perquè la data més important, segons les estadístiques, per exemple, el que també diu és que un 45% del vidre, ja en global, ja no, aquí ja no parlo dels establiments, sinó en global, encara va parar el contenidor de rebuig. Vull dir que hi ha una quantitat de
vidre... Que no ho fem bé, no ho estem fent bé.
Que no s'està fent bé. Són d'aquests residus una mica que impacten perquè no donen peu a equivocar-te, i en canvi hi ha gent que encara el continua llançant al contenidor de rebuig. Vull dir, que també és una xifra, doncs... Però estem parlant en global i a nivell d'estat, no de Catalunya. A Catalunya potser és inferior aquesta xifra, donat que el nostre, diguéssim, índex de reciclatge en vidre també és una mica més elevat que la resta de l'estat, que estem fent una mica bé. També és veritat que, doncs, que ja portem molt més anys treballant tot el tema de la recollida selectiva, però encara així és una xifra una mica alarmant, penso.
El cas concret d'Olèrdola sí que hi ha hagut una extensió de l'arribada del porta a porta, no només als pobles històrics, sinó també a les urbanitzacions, des de fa aproximadament un any.
Sí.
I aquí s'ha exclòs això, la recollida de vidre, no es fa porta a porta.
La recollida de vidre, la veritat és que porta a porta hi ha molt pocs indrets que es faci. És a dir, majoritàriament, a tot arreu, o es fa un porta a porta de dues fraccions, que serien orgànica i rebuig, i en canvi, bé, ara el que estan fent és extenent, diguéssim, aquesta recollida, i són les quatre fraccions bàsiques que diem nosaltres. La ferreteria orgànica, els envasos lleugers, el paper i cartró, i en aquest cas hi ha el rebuig. El rebuig o la fracció resta. I el vidre es mantenen els contenidors a la via pública o bé es reubiquen, depenent de l'indret, i es col·loquen en punts concrets, com podria ser, doncs, la deixalleria. Però hi ha també tota una reubicació de tots aquests punts i es mantenen les quatre fraccions porta a porta. El vidre crea problemes, és molt sorollós, i si es trenca, si queda la via pública... no tothom, hi ha casos també de vandalisme, incivismes i les clàssiques patades a un cubell. Si el cubell cau i els envasos, pues, s'escamparà. Si és de vidre i es trenca, a més, doncs, pot crear, doncs, és més perillós. I per tant, el vidre és un material que sí que hi ha algun municipi potser que l'està recollint, però la majoria segueixen deixant-lo en contenidors.
En el cas de municipis del nostre entorn, de la nostra comarca, allà on es fa aquesta recollida porta a porta, la fracció vidre continua anant
a tots,
als contenidors. I en el cas d'Olèrdola, doncs, això s'ha detectat que calia incidir en els establiments, però amb aquesta vessant, ho subratllaves, queda implícit, també pedagògica, no sancionadora.
Exacte, sí, vull dir, és una vessant exacta, que és per anar a explicar, per anar a dir el per què, perquè ho entenguin, perquè ells són grans productors, doncs, diguéssim, o generadors d'aquest tipus de vidre, de residu, i que, per tant, doncs, que ells tenen una part important també en aquesta recollida, i que, per tant, el seu paper és fonamental. Uh-huh. Però és així, en plan informatiu. La segona visita ja és més com d'advertiment, escolteu-me, doncs ja no tant potser aquesta vessant més d'impacte, sinó potser que ja és la més normativa. De fet, estàs obligat a separar no el vidre, sinó totes les fraccions en origen. Vull dir, això ells ja ho saben. És una mica recordar i incidir en aquest tema.
I si no tenen mitjans o tenen cubells, doncs se'ls facilita gratuïtament.
Gratuïtament. Si tenen problemes, se'ls donen un telèfon que poden parlar directament amb Ecovidrio. Vull dir, se m'ha trencat el cubell o alguna cosa, ells poden parlar directament amb Ecovidrio i els hi resolen la part de problemes. I si no, també poden trucar a l'Ajuntament amb el telèfon, a la carta que hi ha un telèfon. Sí, sembla que el teníem aquí. A l'Ajuntament, sí, a través del telèfon 93-890-3502 o al correu electrònic olerdola@olerdola.cat. Uh-huh. Així que se li donen també, diguéssim, totes les mitjans i vies perquè ells també puguin fer les seves gestions o les seves aportacions o el que ells creguin convenient doncs, que s'hagi de fer. Se'ls facilita molt.
Abans hem parlat de la taxa, d'aquesta necessitat de revisar-la perquè s'ajusti a allò que paguem, amb allò realment que costa aquest servei de recollida i tractament dels residus. Jo no sé si en aquesta direcció hi ha algun indici que ens permeti dir que estem avançant per el model que algun cop s'ha situat de pagar en funció de la participació.
Jo el que dic, cada ajuntament...
Qui recicla més, sí. Que pagui menys.
Sí, una mica, cada ajuntament està fent, suposo que deu estar fent els seus estudis. La idea, diguéssim, una mica, això que es deia i aquesta frase que sembla molts anys que, doncs, que estava dient, a veure que qui recicla millor, doncs, que se senti beneficiat i realment qui no vol o realment perquè no voler, perquè se li posen els mitjans, vull dir, avui qui no recicla realment és perquè jo crec que és que no vol fer-ho per la raó que sigui, per la raó que sigui. Pot ser molt bona, no tan bona, però que se li posen els mitjans, se li facilita i que, per tant, una mica aquella màxima de qui contamina paga, doncs, bueno, són d'aquestes coses que ens haurem també d'acabar de posar en el dia, que suposo que haurem de veure. Després, quan ja tinguem molta informació amb el porta-a-porta, veiem realment els hàbits, que tothom tingui tots els materials, es comenci a fer i tinguem totes les estadístiques i números, es pugui anar parlant ja de potser d'una aplicació d'una taxa justa.
En el cas de les dades d'Olèrdola, per exemple, el 2022 va assolir un 63%, 63,73% sí, de recollida selectiva, tot i que el 2025 l'objectiu ha de ser del 75%. S'ha d'entendre que amb les dades del 2023 es millorarà perquè hi ha més terme municipal amb el porta-a-porta.
Jo confio que sí, que milloraran, i estic convençuda que milloraran. Perquè, a més, pensa que aquestes dades del 22, això són dades de l'Agència de Residus, uh-huh. Vull dir, si algú vol veure-la o consultar, no només l'Olèrdola, sinó qualsevol municipi de Catalunya, són dades públiques, només han d'entrar, diguéssim, al web de l'Agència de Residus de Catalunya i anar-se'n a les estadístiques, no necessites cap tipus de credencial ni identificació, perquè són dades públiques, estan allà, i aquesta xifra surt d'allà. No? L'any 22, recordeu que va ser un any una mica, podem dir, conflictiu. Vam començar l'ampliació del porta-a-porta també cap a mig any, però després vam tenir una vaga de 40 dies, que això una mica distorsiona també totes les dades. Jo crec que el 23, quan acabem el 23, si tinguem les dades del 23, podrem saber bé com si estem anant bé, que jo estic convençudíssima que sí, que assolirem aquesta fita.
Mm, amb contribucions com aquesta incidència que pugui tenir positiva, entenem, d'una campanya com la de millorar el reciclatge d'envasos de vidre a l'hostaleria. Quan durarà la campanya? Començarà la setmana que ve? Quan espereu que acabi?
Sí, en principi una mica va en funció, també es visiten tots. Aquí no teniu masses establiments generadors, vull dir, sou un municipi, doncs en aquest cas, en aquest sentit, seríeu petit, i, per tant, jo no crec que duri massa. Es fa en paral·lel també a Vilafranca, vull dir, començareu conjuntament. I sincerament, vull dir, les visites i que es puguin fer aquí a Olèrdola, jo no prevec que siguin masses dies, perquè pensa que ell un Vilafranca el fan igualment en 15 dies, no massa més. Vull dir, posen molts educadors a carrer i, per tant, ja dic, a nivell de, diguéssim, de dies o de... no serà massa llarg.
Uh-huh. Ens hem deixat de comentar, i cal, ni que sigui de manera telegràfica, també destacar que la feina de la Mancomunitat en aquest àmbit de l'educació ambiental en bona part també centra en explicar a les escoles, als infants, aquestes virtuts del reciclatge. Això no ho heu deixat de fer en tot aquest període, aquests 25 anys que comentaves, que portes dedicada en aquestes campanyes de conscienciació. No heu parat d'anar a les escoles?
No hem parat ni tenim intencions d'aturar-ho. És al contrari. Hem anat incrementant any rere any. Vull dir, a més, és un àmbit, diguéssim, de treball nostre, que tenim molt consolidat, que jo penso que els centres d'ensenyament també ja el tenen com a molt assumit. Continuem, tenim una quantitat immensa de peticions per fer doncs, activitats. Nosaltres mirem d'anar innovant, renovant, també doncs, perquè hi hagin doncs, novetats cada any. I la veritat és que és un àmbit de població que sempre és agradable i de treballar amb ell, perquè dic, és molt gratificant en aquest aspecte. Sempre estan contents.
Que continuï així. Júlia Gómez, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres. Sí. Que vagi molt bé totes aquestes campanyes i que cada cop faci menys falta la sensibilització ambiental entre la població. Júlia Gómez, fins la propera, que vagi molt bé.
Gràcies. De tota manera, una mica jo, aprofitant, sí, diguéssim, la vilantesa d'estar aquí, jo el que m'agradaria una mica és recordar una mica a tota la ciutadania d'Olèrdola que encara hem de millorar, que no podem baixar la guàrdia, que encara hi ha molts habitatges que no han passat ni a recollir el cubell, doncs sisplau que hi vagin, que els residus a fora sempre s'han de treure amb el cubell, perquè si no és molt difícil doncs, de saber realment com està funcionant i animar-los a continuar-ho fent cada vegada millor.
Us deixem aquest missatge. Gràcies, Júlia, i que vagi molt bé. Fins la propera.
Gràcies.
Acabem amb música de pel·lícula, amb aquest viatge de pel·lícula que ens proposa la Penedès Film Orquestra, aquesta orquestra de nova creació que diumenge es presenta a l'Auditori de Vilafranca. I tot i que sabem que ens faran aquest viatge de pel·lícula, aquest tribut a compositors de bandes sonores, poqueta cosa els hi hem pogut treure sobre el repertori, però sí que han deixat caure un parell de bandes sonores que no faltaran aquest diumenge, que per cert han fet sold out i tindran l'auditori ple, Jurassic Park i Star Wars. Així acabem. Bon cap de setmana i fins dilluns. We'll be right back.